cel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Tribunal Constitucional ha suspès el ple del Parlament que estava previst per a dilluns després d'admetre a tràmit un recurs d'empara del PSC amb l'argument que si aquest ple declarés la independència hi hauria un trencament de la Constitució i, segons els socialistes catalans, una aniquilació dels drets dels diputats. Es tracta del ple en què el president Carles Puigdemont havia de valorar els resultats i els efectes del referèndum amb la declaració d'independència sobre la taula. El Constitucional dona 10 dies per formular al·legacions i declara nul qualsevol acord o resolució que contravingui la suspensió. Avisa la presidenta de la Cambra, Carme Forcadell, i els membres de la mesa de conseqüències penals si no fan cas de la suspensió. Catalunya Sí que es Pot, en relació amb això, ha demanat una reunió urgent de la mesa i la Junta de Portaveus per a demà, perquè es convoqui una nova compareixença de Puigdemont en el ple de dilluns. Els que són dels comuns demanen que Puigdemont expliqui els fets de l'1 d'octubre i les seves competències. I les seves conseqüències, perdó. També us expliquem que dins el que és el procés català després del referèndum, Mariano Rajoy ha exigit en una entrevista a l'agència EFE al president Carles Puigdemont que renuncia de la declaració d'independència, segons ha dit, per evitar mals majors. Que ho faci tan aviat com sigui possible, perquè aquesta seria, segons el president del govern espanyol, la millor solució. I el Banc Sabadell es reuneix avui per estudiar si trasllada la seu social davant la incertesa política. Aquesta seu es podria traslladar a Madrid o a Alacant, i el banc continuaria sota el paraigua del Banc Central Europeu, segons diu, alhora que es garantiria l'accés a la supervisió i a la liquiditat. Fins aquí l'actualitat. Avui parlarem de Colòmbia i del seu procés de pau, en la perspectiva que el papa pugui obtenir demà el Nobel de la Pau.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes d'assaborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. El filòsof veritable és aquell a qui li agrada contemplar la veritat. Plató. En motiu de la presa de possessió de Monsenyor Sebastià Taltavull com a bisbe de Mallorca del 24 al 26 de novembre, el Club Més Amics et proposa un inoblidable pelegrinatge a l'illa. El dia 25 serem testimonis presencials de la presa de possessió del bisbe Sebastià Taltavull des de la catedral de Palma. I a la tarda, després de dinar, visita lliure per gaudir del centre de Palma amb tota la seva bellesa. El dia 26 marxarem junts d'excursió al santuari de Lluc amb celebració de l'Eucaristia. I a la tarda tindrem ocasió de descobrir la bonica població de Sóller. Del 24 al 26 de novembre, viu en persona la presa de possessió de Monsenyor Sebastià Taltavull com a bisbe de Mallorca amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 5 minuts i mig de les 6. Salutacions també avui novament del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Enmig de la situació política i social complicada a Catalunya, tema que naturalment ens ha ocupat per sobre dels altres aquests dies, avui volem parlar de Colòmbia. Feia dies que teníem a l'agenda un tema que és molt important per veure, copsar i explorar com pot ser un procés de pau en un país que ha patit tant la violència i les morts els últims 50 anys. Colòmbia, després de la visita del Papa Francesc els primers dies de setembre, concretament del 6 al 10, genera una perspectiva interessant davant del difícil repte de consolidar aquesta pau. La reintegració política de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia, les FARC, que ja s'han convertit formalment en un partit polític, la treva bilateral del govern colombià amb l'Exèrcit d'Alliberament Nacional, l'altra força armada, coincidint precisament amb els dies previs al viatge del pontífex, són signes d'aquesta esperança, la de tot un procés de reconciliació que pot trobar encara importants entrebancs i dificultats, però també que ha superat bona part de les últimes barreres. Avui parlem de Colòmbia, amb el ressò del viatge del Papa, unes hores abans que es concedeixi des de l'Acadèmia Sueca el Premi Nobel de la Pau 2017. Aquest any, els analistes, els rumors i les candidatures apunten que podria ser, amb més facilitat que els anys anteriors, el Papa Francesc, el guanyador d'aquest prestigiós premi. No avancem a esdeveniments, però parlem avui de Colòmbia amb l'esperança de la pau. I ens acompanyen per analitzar aquesta actualitat Tica Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau. Bona tarda, benvinguda. I també tenim amb nosaltres Farid Samir Benavides, exviceministre de Justícia de Colòmbia i actualment resident a Catalunya. Gràcies, senyor Samir Benavides. Benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, la visita del Papa podem dir que ha aplanat el camí cap a la consolidació de la pau? Ha estat un esdeveniment important a Colòmbia i a la resta del món des de la perspectiva de la pau? Com ho veuen vostès? Qui vol començar? Si vol el senyor Benavides per començar.
Pues yo creo que fue una visita muy importante. Fue obviamente la visita del Papa a Colombia, que es un país profundamente religioso y profundamente
la mayoría católica.
La mayoría católica, uh-huh. No tanto como antes, porque también los grupos protestantes también constituyen un factor importante en Colombia. Pero de todos modos la figura del Papa es importante. Solamente han visitado a Colombia el Papa Juan Pablo II y el Papa Pablo VI. Es decir, este es el tercer papa que visita Colombia, es decir, de cualquier manera es un evento importante. Y fue un evento importante porque llegó con un mensaje de reconciliación y un mensaje de apoyo al proceso de paz que es más que necesario en estos momentos en que los uribistas están atacando por todos los lados el proceso de paz. Entonces creo que la visita a muchos les dejó contentos, a otros no tanto, porque personas como José Galat, que es el rector de una universidad muy conservadora en Colombia, pues decía que él no era el Papa, que él reconocía solamente a Benedicto, entonces hablaba del Papa usurpador, etcétera. Entonces había mensajes de estos de odio que en un país como Colombia sorprendían.
I són missatges que no es donen en el si de l'Església Universal de manera habitual. Pot haver-hi gent que li agradi més Benet XVI o gent que li agrada més Francesc, però tothom reconeix, no?, que en el món catòlic el Papa és l'actual, l'altre és emèrit.
Exacto. Se sorprende mucho que este tipo de mensajes surgieran. Pero más allá de eso, que al final es anecdótico, lo cierto es que la visita del Papa significó un paso importante en la consolidación del proceso de paz.
Per exemple, l'acte de reconciliació a Villavicencio en el penúltim dia va ser especialment emotiu. Tica Font, a banda de...
Tres factors, Jo crec que la visita del Papa respecte de la població senzilla de carrer és molt positiva. I, a més, per mi va ser molt positiu l'intent d'apropar-se a la persona en si, als seus sentiments, Aquest apropament personal per mi és molt bo en un missatge d'aquells que fa falta, que és trobar-nos com a ser humans, amb la humanitat compartida, amb donar-nos oportunitats una altra vegada, en aquells missatges que dius, bueno, el teu fill ha comès un error, bueno, però és el teu fill, tornem-li a donar una segona oportunitat. I això jo crec que és un missatge que fa molta falta quan tu tens una societat molt dividida. Hi ha molta gent que no oblida els seus rencors en la violència de les FARC i és necessari donar missatges d'apropament mutu. Per una altra part, a mi també em va semblar molt important les reunions que va mantindre en bisbes i capellans. També les considero molt importants perquè en el moment de la recta final de tots aquests acords, l'Església més oficial s'ha quedat molt al marge, no ha volgut com mullar-se gaire. Hi havia capellà i clergat que va fer una aposta per la pau, però hi havia clergat que estava més bé en contra. Jo crec que el papa els ha tornat a sacsejar dient on ha d'estar el seu paper, i no tant en el posicionament polític sinó en l'apropament a la gent. Però, en canvi, jo crec que de cara als polítics, en apariència fet, però a la pràctica continuen fent la seva.
Parlava el senyor Benavides ara fa un moment dels evangèlics. Es diu que van tenir una influència molt important en la victòria del no al referèndum. Ara fa tot just un any, va ser el 2 d'octubre de l'any passat, s'ha complert un any del referèndum, i revisàvem una mica la premsa colombiana d'aquests dies, es veu que hi ha un estat d'opinió molt analític sobre com està la situació un any després, no?
Sí, yo recuerdo que incluso tuvimos un programa hace un año aquí donde hablamos del referéndum y yo recuerdo que yo dije que me extrañaría muchísimo que ganara el no, y ganó, que eso fue una sorpresa para todos, incluso para el propio gobierno, que no se imaginó que el no tuviera tanta fuerza. Pero un año después está la reflexión de qué fue lo que pasó. La gente se sigue preguntando qué fue lo que pasó. Pero sobre todo la reflexión es, bueno, ya se firmó el acuerdo, hay muchas críticas, pero lo que se está viendo es que el acuerdo no se está implementando de una manera completa. Hay mucha desconfianza en las FARC, de lo que se está haciendo en el Congreso, porque el Congreso está modificando muchos de los contenidos de los acuerdos. La justicia especial para la paz, nada que arranca, se está discutiendo en este momento la ley estatutaria y para la votación de ayer no hubo quórum, los congresistas están un poco torpedeando el proceso. Estamos entrando ya en la dinámica del proceso electoral que hace que otra vez el proceso de paz sea un tema de la campaña. Uno de los candidatos, Rafael Nieto, dice de manera irresponsable que si él llega al poder no le importa que vuelva a la guerra porque él va a cancelar el acuerdo de paz, lo que es completamente absurdo porque es que es un acuerdo de Estado, no es un acuerdo de Santos como presidente, sino de Santos representando al Estado colombiano.
Efectivamente. Per cert, senyor Benavides, les eleccions quan són, les properes
presidencials? En mayo del 2018.
Són presidencials i legislatives?
Sí, però no són el mismo dia. Són diferents dies, però el pròxim any. Sí.
Una mica com es fa França, no?, habitualment, els últims anys. Per tant, hi ha aquestes eleccions. El candidat Juan Manuel Santos es torna... O sigui, el president Juan Manuel Santos es torna a presentar.
No puede. Porque solamente puede por dos periodos. Se ponen los cambios que él hizo, eliminar la posibilidad de la reelección. Él ya había sido reelegido, pero Uribe quería hacer una reelección infinita un poco. Eso no quedó. Entonces Santos no solamente no retomó esa reforma, sino que cambió la Constitución para que el nuevo presidente no tenga periodo de reelección. O sea, el nuevo presidente lo será solo por 4 años.
Y ya algunos candidatos ya confirmados de cara a estas elecciones.
Está sucediendo una cosa muy curiosa, es que los candidatos han descubierto que son candidatos de movimientos cívicos. Entonces, gente que viene de la tradición fuerte de los partidos ya no están siendo candidatos por sus partidos porque hay un desprestigio muy fuerte de los partidos, entonces están siendo candidatos por firmas. Esto tiene el efecto simbólico de que ya se quieren presentar como candidatos cívicos, pero el efecto perverso de que pueden hacer alianzas con todos los partidos. En claro. Colombia hay una cosa que se llama la doble militancia que está prohibida. Entonces, si yo me presento como candidato de Cambio Radical, no puedo tener apoyo de otros partidos para la primera vuelta. Si me presento como candidato cívico, ya no tengo necesidad de esa limitación. Entonces, Germán Vargas Lleras, Sergio Fajardo, Claudia López, todos están en esta lógica de las firmas, que creo que es una burla al sistema electoral colombiano.
Bé, segur que podríem seguir parlant-ne molt, però interessant el panorama que ve ara per consolidar la pau. Ens ha parlat Farid Samir Benavides, exviceministre colombià, d'una dinàmica legislativa que té, segur, avantatges, però que també té ombres i perills perquè aquesta pau precisament es freni. Abans de donar la paraula a l'Amenàtica Font, saludem Oriol Domingo, periodista, que també ens acompanya. Bona tarda.
Hola, perdó pel...
No es preocupi. El trànsit de vegades fa males passades.
Estava escoltant a la ràdio.
Ha seguit el principi del programa.
Ho he seguit tot.
Molt bé. Tica Font, disculpi. I després Oriol Domingo, sí.
Mira, jo crec que un dels perills que hi ha ara, que ja estava comentant el Farid, és que els acords no s'acabin implementant o portant a terme per la forma en què s'aniran o bombardejant, i ja no dic eliminant, però diluint de tal manera que acaben sense tenir valor en el Congrés o en el Tribunal Constitucional. Jo crec que això acabarà sent molt negatiu, perquè la conclusió acaba sent de què serveix negociar, de què serveix pactar, si després ha de quedar en paper mullat i no s'ha de complir. Per exemple, hi ha una fase que s'ha complert, i s'ha complert bé. Tot el que és el desarmament s'ha complert. Les FARC han entregat les armes, s'han desmobilitzat, s'han passat a paixar. Però jo diria que ara, quan ve la R, que és la de la reintegració dels combatents, aquí estan havent dos problemes molt essencials. En els acords es contempla que hi haurà potenciació dintre de lo que és també un altre acord, que és el de l'impuls de les reformes agràries, impulsar projectes que dirien d'economia solidària, o diguem aquí cooperatives, que en el nostre llenguatge s'entén més bé aquí, de desenvolupar cooperatives que les pròpies FARC desenvoluparien els seus negocis agrícoles, etc., per donar lloc, etc. Pues una de les últimes propostes que s'està fent és no posar diners per al desenvolupament de projectes econòmics, sinó donar-li a cada exguerriller 3.200 euros i aquí hem acabat en el tema. Bien, això, què pot tornar com a conseqüència? Que un cop s'hagi acabat els diners, aquesta persona decideixi, bueno, pues ara me'n vaig al narcotràfic o me'n vaig a un altre grup, perquè què és el que sé fer i quin projecte de vida puc tindre aquí. Jo crec que són molt preocupants aquestes decisions. Com la de veure si a les persones de les FARC poden ser o no candidats polítics. Aquest crec que tornaria a ser un altre gran error.
Ara és un partit polític, ja les FARC, no? Formalment.
Sí, el partit sí, però l'altra cosa és la persona de les FARC podran ser càrrecs electorals, perquè tu, si aproves el partit, però ningú de les FARC pot ser candidat,
hi ha una limitació aquí, clara. Avui us preguntem, amics oients de radioestel.cat, la recent visita del Papa a Colòmbia pot ser decisiva per consolidar-hi la pau? Diem decisiva. Cal mullar-se o no? En una primera opció, sí, el seu missatge i gestos concrets són un gran impuls. El segon, no, tot i la gran tasca del Sant Pare, hi ha molts més factors. I la tercera, sí, sobretot perquè els colombians desitgen la pau, és a dir, que tindria una influència parcial. Oriol Domingo, disculpi, sobre Colòmbia, i no al final ja parlem de temes més d'aquí, però de Colòmbia, com veu vostè la situació?
Bé, és que, com he arribat tard, vull fer, en lloc de deixar-ho pel final, que no hi havia...
No pateixi, doncs faci ara, doncs.
Faig un petit parèntesi. A partir de les coses que s'ha anat dient en aquesta tertúlia des del començament, que s'ha parlat del Papa, de Colòmbia, de mediació, heu fet referència a que durant aquests dies s'ha parlat molt de la situació de Catalunya. El parèntesi que faig és precisament de tots aquests elements relacionar-los, però seran unes brevíssimes pensades.
Endavant, sí, sí.
El Papa, demà se sabrà, segons heu dit.
Sí, si serà el Nobel de la Pau. Podria ser que sí, no, però diuen alguns que té més possibilitats aquest
però
any.
Però bé, sigui o no, el paper...
És un gran home de pau, està clar.
És un gran home de pau que ha jugat un paper de mitjancer, en aquest cas estem parlant de Colòmbia. I comparant ara Colòmbia i Catalunya, no? Des d'ahir, des de fa un parell de dies, es parla de que una part del conflicte que hi ha a Catalunya, l'altra part no ho vol, però una part sí, busca mitjancers.
Mediació.
I fins i tot s'ha parlat d'alguns personatges de l'Església, no?
Efectivament, sí, sí.
Per això jo tenia interès en fer aquest parèntesi lligant una cosa i una altra.
Sí.
Home, a Colòmbia hi ha hagut... Seré rapidíssim.
Sí, sí, hi ha hagut molts morts... cosa que a Catalunya no.
Hi ha hagut morts, hi ha hagut guerres, i aquí no hi ha hagut morts. És molt lamentable que en una situació, afortunadament per Colòmbia en aquest cas, no, de que es pugui negociar, es pugui parlar de pau amb les armes sobre la taula, i aquí, que no hi ha armes, no hi hagi diàleg i no es vulgui mediació. Això és greu. Llavors, heu dit una cosa, de que el Tribunal Constitucional...
ha suspès el ple.
No sé si és la paraula correcta, però el curiós és que suspèn una sessió del Parlament que encara no ha estat convocada. És una cosa realment que és innovadora. Com es pot desconvocar una cosa que encara no ha estat convocada? No? Realment innovadora. I llavors, a hores d'ara, em sembla que també ha sortit la menció del president del govern espanyol. A hores d'ara, encara és hora que el president del govern espanyol i el rei Felipe VI s'excusin, i tinguin una paraula d'amabilitat i de confort
amb els que van patir les
cases. Els que van patir una agressió que ha vist tot el món. I encara és hora de que condemnin l'actuació de la policia. Això és gravíssim i indica el nivell humà i cívic d'una part de les persones que estan en conflicte. No? Uh-huh. Una última cosa. Jo no sé si l'Església o personatges de l'Església podran ser mediadors o no, però el que segur que no pot ser mediador, perquè és terrible el que diu, és l'arcabisbe
d'Oviedo.
No, l'arcabisbe castrense, Juan del Río, que ha fet un tuit que diu: frente al independentismo fanático y violento, confiamos en Dios y nos unimos al rey en su defensa de la libertad y del orden democrático. Jo estic segur que se li pregunto a aquest arcabisbe a quants independentistes coneix i a quants els que coneix són violents i fanàtics, que m'ho digui. Perquè, entre altres, hi hauríem d'afegir-hi aquí els abats de Montserrat, els bisbes catalans, les abadeses, etc. Això és, en fi, un atemptat contra l'Església, contra el cristianisme i contra la convivència.
Bé, doncs gràcies pel seu diagnòstic, en aquest cas sobre
si
Catalunya.
No ho dic, rebento.
No, tranquil. Hem de dir també, per això em sortia l'arcabisbe d'Oviedo, perquè també ha fet una carta doncs, molt crítica amb la situació a Catalunya i el que va ser la jornada.
No és el llenguatge de la papa francès, precisament.
Bé, en tot cas, ens deia Benavides fa uns mesos...
Tanco el parèntesi.
No, perfecte, però gràcies. Poden comentar també la seva Tica Font i Farid Samir Benavides sobre Catalunya. Potser com que Benavides ens deia fa uns mesos que Colòmbia és un país d'advocats, jo no sé si la mediació a Catalunya seria adequada amb el tarannà d'un país com Colòmbia. No, sí. No dic que Colòmbia hagi de mediar, però...
No, jo creo que una de las cosas que, y lo comentábamos con Tica antes de entrar, era el tema de la juridificación de un conflicto político. Uh-huh. En Colombia sucedió eso. Y hay una categoría que existe en derecho penal, que existe incluso en el derecho penal español, que es la categoría del derecho penal de enemigo, donde yo me valgo del derecho penal para atacar a mi enemigo. Yo recuerdo alguna reunión con un magistrado de la Corte que estaba hablando precisamente del ELN, y él se levanta en la reunión y dice: es que tenemos que ganar esta guerra nosotros. Y yo me sorprendía que un magistrado, un abogado, un jurista dijera que estaba en guerra. O sea, yo nunca estuve en guerra, a pesar de que yo trabajaba con el gobierno. Yo entendía que eran las Fuerzas Armadas las que estaban peleando esa guerra con las FARC. Entonces sí sorprende que se utilice el aparato judicial del Estado para una cuestión que es puramente política, y que se utilice el derecho penal para criminalizar al enemigo, porque eso evita todo diálogo. La conversión que se dio en Europa en los años 70 del delincuente político en terrorista es precisamente lo que hizo imposible en Colombia, porque se hizo lo mismo el diálogo durante mucho tiempo. Cuando se repolitizan a las FARC es que el diálogo se hace posible, y vemos que el resultado fue al final positivo. Con todos los problemas que tenemos ahora, con todos los problemas de implementación,
sí,
pero
realment,
se acabó esa guerra.
Matar no és política, això està clar. Utilitzar les armes, ja no dic la violència, sinó les armes.
Jo recordo ara el primer viatge que vaig fer a Colòmbia. que anava en una missió allà en el Chocó, en zones humanitàries, de gent que era el primer moment que, després de fer-se expulsat de les seves terres, tornaven uns poquets cap a les seves terres. I abans d'anar-me'n en aquelles zones humanitàries, vam tindre una reunió en un grup d'advocats, i bueno, ens van explicar ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, i al cap d'un més de 2 hores preguntis: mira, a mi sí que m'aniria bé, ja que no he estat aquí, que algú m'expliqui qui surt guanyant, qui guanya quan es posen els militars a presó. Qui surt guanyant? Qui en treu benefici d'aquest? Qui en treu benefici de que la guerra continuï? Qui trauria en benefici de que això es resolgui? I encara recordo com dient: és que això entre nosaltres no ho hem parlat, i ens fas unes preguntes de les quals no hem parlat. Però jo crec que són també les preguntes a vegades que cal formular-nos. Qui guanya amb tota aquesta tensió en Catalunya o en el govern de Madrid? Què és el que cadascun guanya de mantindre aquesta tensió? Perquè sempre hi ha interessos al darrere. Políticament, jo entenc que el PP aquí a Catalunya ho té perdut, no serà mai un partit possible de govern, i per tant aquí la duresa no li proporciona cap rèdit polític. Però ja fa anys que no li en dona, com tampoc no li en dona al País Basc. Però l'altra qüestió és quan tu utilitzes la duresa contra Catalunya o contra el País Basc com un instrument de vot polític en la resta d'Espanya.
Bé, són visions, evidentment, d'un tema molt complex el que ens afecta ara a Catalunya. Tornant a Colòmbia, recordem novament la pregunta. Teniu encara uns minutets, fins a 2 quarts, per votar a radioestel.cat. La recent visita del Papa a Colòmbia pot ser decisiva per consolidar la pau? Teniu 3 possibles respostes, o bé enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Per exemple, hem sabut que a Colòmbia es fa la setmana vinent, entre dimecres i divendres, el 8è Congrés Nacional de Reconciliació a Bogotà, organitzat per la Pastoral Social de l'Església, però segur que amb moltes entitats, amb Càritas Colombiana, no sé si en tenen coneixement, i que font Samir Benavides, sobretot, sobre aquest congrés.
Jo diria que algun català està allà,
Sí, hi ha, efectivament, hi ha catalans...
Hi ha algú allà.
Sí, sí, sí.
Però a mi sí que em sembla important, perquè d'alguna manera hem d'acabar diferenciant elements que és important. Sovint, en general, les universitats, quan estudien com es fa la pau, comencen a estudiar quin dia què va dir què, qui va anar allà, i només fan un anàlisi del conflicte, dels passos que han fet elits. I tu dius, però el que és necessari és que sigui la societat qui doni els passos.
Per això aquestes trobades són positives. Se n'han fet moltes, aquesta no és l'única.
Però és que se n'han de fer moltes més.
Segurament.
Perquè el que importa és que hi hagi molta gent que no ha de dir: mira, la pau la farà el Congrés, la pau la farà el Santos. No, la pau la fas tu en el teu veí de la teva escala, en l'altra persona que viu en el barri i dintre de la mateixa ciutat. Perquè quan les FARC estiguin reincorporades en un poble, aniran al mateix bar que tu vas a prendre la cervesa.
Sí,
anirà
en
un fill a la mateixa escola que va el teu fill. Anirà a comprar a la mateixa botiga el menjar.
És el que passa amb els conflictes dintre d'un país. Sí, Oriol Domingo, breument, i ens queda poc temps.
Dèiem el paper del Papa, doncs, a Colòmbia, que es podria aplicar a qualsevol situació. El problema del conflicte de Colòmbia l'han de resoldre els colombians. El paper de fora, diríem, en aquest cas, de la figura, d'una figura, en aquest cas la figura del Papa, pot servir...
Una ajuda, pot ser.
Una ajuda, un bàlsam en una situació, sempre i quan cap de les parts en conflicte s'apropin d'aquesta figura, perquè si s'apropin d'aquesta figura ja serà... ha de ser una figura compartida, diríem.
Al servei del bé comú.
Però ha de ser com un element dinamitzador per totes les parts.
Sí, senyor Samir Benavides, ens pot confirmar que en aquest últim any, per dir un termini concret, no hi ha hagut morts, no hi ha hagut episodis de violència, hi ha hagut algun incident?
Ha habido episodios de violencia, pero son episodios de violencia no cometidos por las FARC, que... Pero lo que sí es grave es que muchos defensores de derechos humanos están siendo asesinados, eso es algo muy grave. Muchos activistas por los derechos sobre la tierra están siendo asesinados.
Terrible, y parlem de procés de pau.
¿Por parte de quién se considera que son los autores?
Por de gente de la derecha, però no se saben exactamente los autores.
A vegades són potser sicaris o pot ser...
Són persones que los ejércitos antirrestitución, algún sector de las Fuerzas Armadas que está en desacuerdo con el proceso, etcétera. Pero lo importante es que las FARC siguen en el proceso. Y para terminar con este punto, tal vez en esto lo que hay que destacar es que un actor armado que